Un 1% dels universitaris catalans pateixen algun tipus de discapacitat. Les universitats ofereixen diversos programes de suport per facilitar la inclusió d'aquests alumnes. Darrere de cada cas, però, s'amaga una autèntica història de superació i avui el que volem fer al Catalunya al Dia és recollir el testimoni de quatre estudiants per qui anar a la universitat ha estat pràcticament un acte heroic. Per exemple, comencem amb el cas de l'Eduard Paredes, a qui les seqüeles d'un ictus no han aturat. Ens acosta el cas la Sara Canyete.
Em van formar uns trombos al cervell, llavors vaig estar un mes i mig, dos, en coma, vaig despertar sense moure'm, sense menjar, sense fer res.
L'Eduard Paredes té 26 anys i en fa 9 que va patir un ictus greu. Quan es va despertar del coma, el pronòstic dels metges era desolador.
Jo reconec que al principi la capacitat de reacció era com mínima completament. Llavors li van dir a mare que es fes la idea que probablement que es plantegés que fes uns estudis menors, vull dir que es fes la idea que no tindria ni batxillerat ni res.
Una actitud determinada i una recuperació sorprenent de les seqüeles de l'ictus li van tornar a obrir la porta de la universitat. Ha reinventat la seva manera d'estudiar.
Abans de l'accident realment estudiava bastant poc. Era, per exemple, la nit abans o matinada o així tranquil·lament estudiava. I després em vaig donar compte que necessitava per començar. Més molt més temps perquè és com que el meu cervell ja descansa molt més ràpid. És que noto que el llegir llegeixo com molt més lent per intentar com memoritzar més com molt més temps. De fet, ara quan estudio és ma mare qui em llegeix el text.
Després de 6 anys s'ha llicenciat en dret i ara estudia un màster. Ha fet el mateix temari que els seus companys, però agraeix la sensibilitat que la universitat sempre ha tingut amb el seu cas.
El que sí que he tingut és, per exemple, més temps per realitzar els exàmens. A més d'un examen, els he acabat al despatx del professor perquè hi havia classe després o algun examen llavors. Algun fins i tot l'he acabat oralment pel tema aquest del temps. I després la universitat m'ha ajudat molt a combinar-me els horaris, per exemple. Però si jo tenia rehabilitació, ella m'ajudava a fer-me el canvi de grup per poder accedir a totes les classes i els seminaris.
Aquest és el testimoni de l'Eduard. La sordesa profunda tampoc ha impedit, en aquest cas, a un altre noi, en Sergi Jurado, ser fisioterapeuta. Una història que ens explica en Roger Segura.
Havien calculat 8 anys o 9 anys per la carrera, sí, sí. No havien pensat perquè la matèria no és el mateix que és de més, llavors jo necessito una mica més el temps, però al final ho he pogut aconseguir 4 anys.
És en Sergi Jurado, té 27 anys, és sord profund i s'acaba de graduar en fisioteràpia a la Universitat de Lleida i sent gràcies a dos implants coclears que transmeten el so al seu cervell.
Molta gent, els professors, pensen que quan jo porto uns aparells ja sento, i no és així. Ha de saber que una persona, encara que senti, li costa entendre. Per molt que parlis, a vegades la compressió no l'entén.
En Sergi no pot seguir una classe al mateix ritme que la resta i mitjançant el programa UDL per a tothom li van assignar un company que li passava els apunts. A més, enregistrava totes les classes i els seus pares les hi transcrivien a casa, paraula per paraula, perquè en tingués tot el context, una feina d'equip.
Si la gravació són 2 hores, doncs els meus pares serien 4, 5 o 6 hores per transcriure tota la frase. I jo els llegia com si estigués escoltant a la classe. Llavors jo entenia més amb la gravació que està a la classe.
Li van diagnosticar sordesa quan tenia 1 any i mig, però amb molt d'esforç ha après a parlar.
Molta gent em van dir que no parlaria i que portaria llengua de signes i que tampoc faria a la universitat o com treballaria, i al final pues, sí, ho he aconseguit. No és tan fàcil, però tot té dificultat.
Ara combina la fisioteràpia amb una de les seves passions, el triatló, tot amb aquesta màxima.
Si tens un somni, endavant, que no rendeixis. Has de sortir a la porta, obrir i demostrar que tu pots.
Déu-n'hi-do aquest esperit de superació i com la família ha estat al costat d'en Sergi. Esperit de superació també és el que ha descobert la Clara Echevarria parlant amb l'Alba Buendia.
És una malaltia hemoconfortat, un 88% de discapacitat, és a dir, això es trasllada a una mobilitat nuda a les extremitats i, per tant, això em porta a anar en cadira de rodes i a necessitar assistència les 24 hores del dia.
L'Alba Buendia té 22 anys i viu als Pallaresos, a 20 minuts de Tarragona. Ha fet el grau de llengua anglesa a la Universitat Rovira i Virgili. L'Alba, a més d'esforçar-se en els estudis, ha hagut de superar altres obstacles perquè pateix una malaltia minoritària, atròfia muscular espinal, que li provoca una discapacitat d'un 88%. La seva rutina universitària era complicada.
Agafava l'autobús cada dia, que em deixava just davant del campus. Una persona m'esperava. Una persona estigués amb mi a classe per prendre apunts, per poder ajudar-me, desplaçar-me pel campus, anar d'una aula a l'altra, anar al lavabo, anar a menjar.
La universitat va assumir el cost de l'assistent i li va donar altres facilitats, com ara tenir més temps per fer els exàmens o una taula adaptada. A banda del grau, també volia marxar d'Erasmus al Regne Unit, però la pandèmia va aturar el projecte. L'Alba és contundent quan reflexiona sobre la inclusió en qualsevol àmbit.
El major objectiu és normalitzar, no? La diferència, és a dir, estem al preci de 21, no hauríem d'estar parlant d'intrusió educativa ni d'intrusió de persona. Per tant, recursos són necessaris per tal d'intentar eliminar aquestes barreres que no haurien d'existir.
Actualment l'Alba està estudiant un màster de Lingüística Computacional a la Universitat Pompeu Fabra, però reconeix que a banda de les dificultats relatives a la mobilitat, els estudis són un repte en si mateix per a un estudiant de lletres com ella.
Hem conegut un cas de la Universitat de Barcelona, l'Eduard en Sergi, que ha anat a Lleida, l'Alba a Tarragona, i acabarem amb una altra heroïna, els hem volgut dir així, universitària de Girona, i la testimoni, en aquest cas hi ha parlat la Laia Claret, ara entendreu per què no dic el seu nom, ha superat una altra barrera, la de la violència de gènere. Va a la universitat després d'aconseguir escapar-se d'un matrimoni forçat.
Estava en una situació de control en la qual em sentia constantment vigilada, havia de portar una doble vida, sent una persona completament diferent i la meva verdadera jo davant dels meus amics i el meu ambient de confiança. Aquesta doble vida t'acaba malgastant emocionalment molt. Arriba un moment que no portes el compte de les mentides que has dit.
Té 23 anys i estudia a la Universitat de Girona. Vol preservar l'anonimat. Pel seu entorn i família no podia ser qui volia. Havia de vigilar què feia, com vestia, amb qui anava. Podia ser considerat no adequat. Té el suport de l'associació Valentes i Acompanyades, que treballa per combatre els matrimonis forçats. Fa 3 anys pot continuar estudiant, remarca, perquè rep una ajuda d'emergència per pagar el curs. L'any següent, a través d'un programa de mobilitat, se'n va estudiar a un altre país. Aquí obté la beca salari de la UDG.
Gràcies a aquesta beca em vaig poder pagar l'allotjament, les despeses de transport, el menjar.
Té recolzament administratiu i emocional.
Tema tramitació, tema de qualsevol dubte, tenia el número, trucava i se'm responia. Llavors també el tema coordinador, que també em va proposar poder parlar amb ell sobre tot el que estava passant, altres professors.
Ja ha tornat a Catalunya, no viu a Girona, però pot continuar estudiant a la UDG de manera semipresencial.
Animo a totes les persones que estiguin passant per una situació difícil i no s'atreveixen a donar el pas de trencar amb aquesta situació, ja sigui familiar, comunitari, de parella, que donguin aquest pas degut a que la UDG estarà al seu costat i en tot moment oferirà el suport tant econòmic com emocional per part del personal.